ser Bruno.
Teatre del bueno.
Te l'has preparat, aquesta, eh?
8 i 8 del vespre. La veritat és que avui no teníem ganes de parlar del City, però per fer feliç el Joan Carnús, el nostre oient, parlarem de la Premier, parlarem de la minicrisi que ha encadenat el Manchester City. 3 derrotes en els últims 4 partits de Lliga, 2 de consecutives. Bé, resultats que deixen ara mateix el City, que fa poques setmanes era líder de la Premier, en una situació, jo diria que compromesa, 7 punts del Liverpool, però ja ni tan sols en segona posició. S'ha vist superat fins i tot pel Tottenham de Pochettino. Per analitzar-ho en profunditat, Ser Bruno Saltó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, de seguida et pregunto pel City, però vull començar per tu. Ahir el Brighton, com tots els equips de la Premier, va jugar Boxing Day, derrota davant el Chelsea, i imagino que el que és pitjor, que tu vas haver de mirar des de la banqueta, no?
Sí, bueno, la veritat és que vam jugar contra Arsenal i vam empatar 1-1.
Perdona.
Sí, sí. Vam perdre contra el Chelsea la setmana passada. Però bueno, la veritat és que no passa res. És Nadal i estàs mig de vacances encara. No, i la veritat és que hem jugat contra un Arsenal que la veritat és que està en un nivell bastant alt, encara que té els jugadors, té molts jugadors amb certes lesions, com Héctor Bellerín, per exemple, i la veritat que va ser un bon partit.
El que va perdre amb el Chelsea, d'aquí la meva confusió, va ser el Watford de Deulofeu. Bé, en tot cas, suposo que la gran notícia a Anglaterra, Bruno, és aquesta encallada que està patint el City, que no sé, jo no sé per on enfocar-la. Hi ha qui diu, per exemple, o qui la relaciona amb la lesió de Fernandinho, que s'ha perdut els dos últims partits. Hi ha qui la relaciona amb les dificultats del City per aprofitar que es posa al davant el marcador. Li ha passat en els dos últims partits, contra el Crystal Palace i ahir contra el Leicester, i no n'ha acabat traient profit. No sé si tens algun diagnòstic profund per explicar que un equip que semblava que anava llançat ara mateix doncs estigui encallat.
Pues la veritat és que no en tinc cap de diagnòstic, no? O sigui, no li trobo, no li trobo explicació. Com bé has dit, dels dos últims partits s'han adelantat el marcador. Fins ara, en l'era Guardiola, ficant-se per davant del marcador, no havien perdut ni un partit, no havien ni empatat, em sembla. Llavors, la veritat és que no sé per on agafar-ho. I a sobre el Liverpool està ensenyant, que està ensenyant a tothom que està a un nivell altíssim, està molt fort, aconseguint deixar la porteria zero en quasi tots els partits. Com veia apuntar les darreres últimes setmanes, estava clar que el City anava a estar dalt, però havíem dit que el Liverpool ho barallaria fins al final, no? Mm-hmm. Veurem, sí, sí, ara si el City ho pot barallar fins al final.
El 3 de gener hi ha un City-Liverpool a l'Etihad. Clar, abans hi ha un parell de jornades més, per tant no podem córrer, però realment des de la distància fa la impressió que amb aquests 7 punts de desavantatge, si el City no és capaç de guanyar aquell partit, li costarà molt remuntar l'avantatge que ha adquirit l'equip de Klopp.
Per suposat, no? Està clar que serà una final on fins i tot un empat pel Liverpool, si tot continua igual, podria ser bo. El que passa que, com bé hem vist, no? Fa unes setmanes donàvem que seria complicat que el City perdés molts punts i mira, no?, la situació que estem ara. O sigui que també li podria passar al Liverpool, doncs, bueno, doncs, veient a veure on arriba en Champions League, que li podria afectar, lesions que puguin venir. Com bé sabeu, és un període molt, molt ocupat de partits, llavors poden arribar lesions, encara que Klopp està rotant bastant. Veurem, no? Veurem aquesta profunditat de plantilla, si li pot donar al Liverpool, doncs, bueno, poder mantenir aquesta distància.
No sé si el Marcos ha anat seguint aquests últims partits del City, si tens alguna idea del que li està passant a l'equip de Guardiola.
No, és muy extraño en la medida en lo que comenta Bruno, porque hace lo más difícil, es decir, el City es un equipo que produce mucho fútbol y no tiene, excepto el Kun Agüero, no tiene jugadores que sean determinantes. O sea, Sané necesita muchas ocasiones, Sterling necesita muchas ocasiones, Bernardo Silva también, y hace lo más difícil, que es ponerse por delante, y los dos últimos partidos tienen la misma pauta. Se adelantan en el marcador y un minuto después o dos minutos después le empatan el partido. Y especialmente en el de ayer contra el Leicester, no muestran esa media hora final después del 2-1, que es un golazo desde fuera del área espectacular. No muestra capacidad ni síntoma de reacción, que eso quizás es lo más preocupante para el City y sobre todo para Guardiola. De repente se ha desplomado el equipo y, curiosamente, de las 11 derrotas que lleva Guardiola en la Premier, 6 son en diciembre. Ahí, en esa condensación de partidos del Boxing Day, es donde el City está pasando más problemas, y creo que estos próximos 15 o 20 días van a medir la capacidad que va a tener el equipo de levantarse, porque además, entre comillas, lo tiene fácil. Se va a enfrentar cara a cara con el Liverpool. En la medida que sea capaz de ganarle al Liverpool, se vuelve a conectar otra vez con la Liga, que todavía no ha llegado, si no me equivoco, ni a su Ecuador, y está el Tottenham ahí colocado segundo, y creo que ahora es el momento clave para que el City sepa dar respuesta a todos esos problemas que se le han venido acumulando en estas últimes setmanes.
De fet, Guardiola, el postpartit d'ahir, va al·ludir a la personalitat del seu equip i va recordar aquell episodi en la primera temporada del Barça, en què, si no m'equivoco, el Barça està 5 partits sense guanyar, i també va... crec que no va arribar a perdre el lideratge, però va passar una mala època. En tot cas, el crèdit del City hi és, però la diferència comença a ser preocupant. Ara parlava el Marcos, i crec que abans també ho feia el Bruno, del Tottenham, que jo crec que fa un mes ningú hauria considerat amb opcions de lluitar pel títol, però ha agafat una ratxa magnífica i pel mig s'ha classificat pels vuitens de la Champions, quan ho tenia bastant complicat, i ara mateix està per davant del City. Bruno, el posem per la lluita pel títol o creus que és circumstancial?
No, jo crec que estan ja no aconseguint resultats, sinó jugant a un nivell altíssim. Jo crec que els jugadors que han tornat al Mundial comencen a agafar la forma, s'està destapant com a golejador i està tornant a agafar el seu nivell. I no tinc clar si marxa, perquè nosaltres, per exemple, el nostre porter australià i se'n va a jugar amb la selecció diguéssim, al Mundial, no? de el que seria l'Eurocopa d'aquí d'Europa, d'Oceania, no? Llavors, uh-huh. No sé si se'n va a Corea o no se'n va a Corea, i això ho podria notar moltíssim al Tottenham, no? Però ja et dic que el Tottenham ara mateix està a un nivell altíssim, els jugadors estan molt fins i veurem fins on poden arribar.
I vull acabar preguntant-te pel Everton Blaugrana, aquest equip on hi juguen André Gómez, Jerry Mina i Digne. Abans ho comentàvem de passada. Fora conyes, els dos gols de Digne ahir, sobretot... Vaja, els dos, és que no em quedo amb un més que l'altre. L'un és un xut de fora l'àrea, imparable pel porter per baix, i l'altre és una falta per l'escaire relativament similar a una que ja va fer fa setmanes enrere. Realment l'impacte de Digne a la Premier és espectacular.
Correcte, la veritat és que sembla que ha trobat el seu equip, la forma de jugar, està a un altíssim nivell, l'entrenador de l'Everton li agrada jugar d'una forma molt, molt ofensiva i s'ha destapat, no? Però Jerry Mina també, jo crec que André Gómez també, jo crec que estan a un altíssim nivell. Ja sabem, no?, de la dificultat de jugar pel Barcelona, pel Barça, sabem de la pressió i no tothom, no?, ho pot fer, i sembla que s'han tret aquest pes de sobre, no?, i estan rendint a un nivell altíssim.
Marcos, tu els de l'Everton també els segueixes o aquests no tant?
No me llega tanto, no me llega tanto, no me llega tanto, tanta pantalla, pero es evidente que... El Barça hizo un gran negocio económico y ellos están haciendo un gran negocio deportivo, porque se están sintiendo importantes y se están redescubriendo como jugadores, especialmente en el caso de Lucas Digne, que está haciendo una gran temporada.
Escolteu, acabo, cada any diem el mateix, però a mi és que em fa molta enveja el dia de Sant Esteve allà, que no et pots ni moure del sofà amb els canelons. Evidentment no és el cas del Bruno, que ha d'estar en perfecte estat de revista, però a mi em continua resultant incomprensible que a Anglaterra i ara també a Itàlia es jugui Lliga i en canvi aquí a Espanya no és que no es faci, és que no es pot fer perquè...
És una qüestió de tradició i que els jugadors tinguin descans, jo tampoc ho trobo...
Doncs jo ho trobo
fatal. És a dir,
fatal.
Probablement el que és anormal és que en aquestes dates els jugadors no tinguin descans. Vaja, el Bruno ens ho dirà, que prefereix ell, és evident, no?
Moltes gràcies. No, la veritat és que pots trobar punts a favor i punts en contra, no? La veritat és que després els equips anglesos també ho acusen bastant quan arriben les competicions europees a vuitens i a quarta final, perquè aquesta setmana de descans que poden tenir els jugadors que juguen a Espanya o dues setmanes els jugadors que juguen a Alemanya es nota molt, no? Però després també l'ambient que respira als estadis, la fidelitat, no?, dels fans, doncs, bueno, també és un punt a favor, no? Llavors, trobar aquest punt d'equilibri seria la clau. A Anglaterra, cara a la temporada que ve, hi haurà un parón a l'hivern, però no serà per Nadal, sinó serà al gener, on es pararà, però veurem si això pot ajudar els equips anglesos.
Amb la mà al cor, Bruno, perquè veig que estaves d'acord amb la Sònia. Tu, si et donessin a triar entre jugar al Boxing Day o estar de vacances a casa, triaries vacances?
Home, per suposat, no? Poder baixar a veure la família i passar temps amb els pares, germans i cosins, doncs, bueno, la veritat és que seria... doncs, bueno, fa 7 anys, no?, que no ho faig, llavors, doncs, la veritat és que es troba a faltar, no? Però, bueno, què intentes fer? Doncs intentes ser positiu, intentes disfrutar del moment i ja està, no?
I això, aquesta sensació teva, aquesta opinió teva, creus que és compartida per la majoria dels futbolistes?
Sí, és compartida, no? És compartida. També és veritat que ara mateix a la Premier, com bé sabeu, hi ha molts jugadors de fora, llavors doncs, bueno, és una cosa molt, molt compartida, perquè hem estat acostumats durant molt de temps a tenir vacances durant aquestes dates, no? El jugador anglès, sí que és veritat que el jugador anglès a nivell cultural és una mica més fred, no? No és tan familiar com podem ser nosaltres, llavors... celebren el dia de Nadal i ja està, no? Ja Sant Esteve no és com nosaltres que ens sentem a taula una altra vegada i canelons i de tot, no? Llavors, pues, la veritat és que ho viuen diferent de nosaltres.
De fet, deixa'm apuntar un segon motiu pel que seria complicat que la Lliga Espanyola es disputés, excepte a Catalunya. Jo diria que la resta de l'estat espanyol no és dia festiu.
Sí, sí, és així.
Per tant... També. Per tant... Només podria jugar els equips catalans, no? Barça, Espanyol i Girona.
No, és que no es pot, perquè el conveni de la jugadors impedeix.
Sí, sí, però el supòsit que tu poses de que hi hagués jornada, quan l'haurien de disputar, la jornada?
Doncs quan vulgui. És que a la Premier juguen el 26 perquè, com tu deies, és tradició. Si s'ha de jugar el 25, doncs el 25. Ara.
Però més enllà de la incomoditat que representa pels futbolistes, com explica el Bruno, aquestes tradicions importades d'altres escenaris, és a dir, si aquí no hi ha hagut cultura per Nadal o per Sant Esteve o el dia 31 d'anar a veure futbol, ara, per molt maco que alguns ens pugui semblar, això ho portes cap aquí i tampoc no funciona. De fet, no fa molts anys, ara no recordo si va ser per Nadal o Sant Esteve o cap al 31 i l'1, hi va haver partits de Lliga i la cosa no va funcionar. No estic parlant de fa gaire, eh? Es va intentar apretar una mica i introduir que durant les vacances de Nadal, el que entenem des de Nadal fins a Reis, hi hagués jornada de Lliga, crec que va ser el 30 i el 31, i la cosa va sortir un bunyol.
Jo entenc que a nosaltres, personalment, potser se'ns faci llarga aquesta aturada, diríem, però per
pel
públic en general... doncs això, que en dues setmanes no hi hagi Lliga, no veig que sigui un drama.
Molt pitjor és l'aturada del novembre. Exacte, la de l'octubre, la del setembre. Això sí que és un desastre.
No, us compro que potser una tradició intentar transplantar-la seria artificial i no funcionaria. Ara, a mi, com a negoci d'espectacle que no deixa de ser el futbol, a mi em sembla estrany.
Aquí et cau el 31, en dissabte o en diumenge, i fas anar a tothom a veure partits de futbol i no hi va ningú, ja t'ho dic jo.
Home, el 31 no, però no? Una tarda de festa... Bé, no sé, estem debatent sense gaire base. La qüestió és que aquí no n'hi ha, i a Anglaterra, i a més sembla que el Bruno no el fa gaire content, hi ha Boxing Day i un munt de jornades en aquests pròxims dies, el cap de setmana un altre i a partir d'any nou, l'1, 2 i 3, un altre. És a dir, que és un autèntic no parar a la Premier. Bruno, n'anirem parlant. Una abraçada i bona entrada d'any.
Vale, igualment, una abraçada.